7 i 27 minuts d'aquesta hora baixa de dimarts, que nosaltres aquí a Ràdio Pollença acabarem fent una estoneta de tertúlia. Tenim en Antoni Ferragut, en Joan Ramon Bosch, Pell Lluís Callong, benvingut tots tres. Aquests dies aquí a Pollença tenim, diríem, dos grans temes dels quals la gent parla molt. Un és Sant Antoni, perquè són unes festes molt sentides i varen tenir un Sant Antoni una mica particular, i l'altre toca a la butxaca i a l'economia de molts a Pollença, és el lloguer vacacional, el turisme, per mort d'aquesta zonificació turística. Si voleu, podem començar parlant de la zonificació, perquè el Consell de Mallorca ha presentat aquest esborrany que marca fins a 7 zones diferents on la llei és més o manco restrictiva amb el lloguer turístic, diríem. Per Pollença, alguns punts més controvertits, per Pollença, Pobla, el Vilar i la Font queden incloses com a zones interiors saturades i es restringeix el lloguer a 60 dies a l'any, i després també pot generar problemes a Pollença no permetre aquest tipus de lloguer a sòl rústic protegit, que aquí a Pollença tenim un bon gruix d'aquest sòl, en què sí que hi ha, diríem, cases que tipus possessions o així, que s'han, no tan grosses, però que s'han rehabilitat i que se destinen al lloguer. Què en penseu? Quina valoració n'heu fet per la informació que teniu?
Dura pregunta. Bueno, i doncs, si
la resposta pot ser complexa.
Me mires, jo te volia donar peu a tu, però veig que la m'has tornada.
Jo diria, en general, que no se t'hi fa ningú.
Jo l'havia de començar tu, i després...
Bé, ja començaré. Jo, bueno, sabeu que és un avanç, no és...
És un esborrany.
És un esborrany. Per tant... Bueno, ho has de coir amb pinces. En principi jo no m'agrada, no? Així de clar, perquè no a veure, crec que diríem limita molt diríem la llibertat personal, i jo crec que posa, diríem, trepitja en qualque punt la llei d'arrendament urbans, 60 dies, anem a veure. I l'altre, ja cases que ja a lo millor estaven considerades com cases que sí que eren aptes per lloguer, pues ara els rescindeixes a 60 dies. Això per l'economia de Pollença pot ser bastant dur. A fet de que, a més, crec que aquest, jo el que no sé si és aquest, lo d'arrendar a plurifamiliars segueix com abans, no? Això no ho toquen. Afegit a això, que crec que...
Estic veient que te fas un poc... confons el creix. Primer, està clar, va ser en aquest normatiu, ja, a Pollença...
Poble.
El Vilar
no se podran, i la Font. No se podran llogar ni unifamiliars ni plurifamiliars.
Ni plurifamiliars. No. Això ho tenc, clar.
60 dies.
Port de Pollença el mateix.
No, Port de Pollença no. se podran llogar.
Les plurifamiliars.
I unifamiliars. Sense restricció de dies a l'any.
Vale, o sigui, obrim un puesto tancant l'altre.
I en sol rústic...
La restricció és pel Vilar, la Font i Pollença, Poble.
La Font i
Vilar.
Formentor se podrà llogar, a Vilar no, i a la Font tampoc, i Formentor se podrà llogar també, i en sol rústic també se podrà llogar, sempre que compleixin els requisits de que no tinguin permís actualment, o que compleixin els requisits que després se puguin posar a la llei turística.
I tu creus que això afecta a la llei d'arrendament urbans?
Teòricament...
Trepitja.
No, és un tema complex.
Complex,
a més, la mateixa llei turística ja entén que si un lloguer no és superior a 30 dies, o entén, vull dir, la llei d'arrendaments urbans te permet fer lloguers d'una setmana i de dies. I la llei turística te diu que en tot cas els arrendaments inferiors a un mes, a 30 dies, se consideraran lloguers turístics. Vull dir, en tot cas és aquí.
Contradictori. Bé, hi ha una sèrie de circumstàncies, també la publicitat que se'n faci.
O el servei que donis.
O el servei que donis, exactament. Però jo el que vaig sentir d'una autoritat, no sé si era la directora general de Turisme de Balears, del Govern Balear, que deia que a la llei de lloguers urbans se podria llogar per un dia com antes. Ara bé, després ve que a lo millor t'exigeixen el que no, fins ara no han exigit, que és un dipòsit d'un... Quin dipòsit per una setmana de lloguer, si llogues a la llei de lloguers urbans, quin dipòsit has de fer? I un tràmit, vull dir, les persones s'hauran partit i encara no s'haurà fet un tràmit, és molt complex. I, però bé, ell va dir contundentment, jo va repetir que sí, que la llei de lloguers urbans en la mà se podria llogar per un període que sigui, és a dir, d'acord amb la llei de lloguers urbans.
Segons com ho comercialitzes.
Exactament. Se ho pot comercialitzar, ho pots anunciar a pàgines web. Jo m'imagino que aquest fet d'anunciar-ho a pàgines web o un diari, un anunci de diari o que sigui, oferir-lo per períodes curts per gent que no entenc que és un lloguer turístic. Però tant...
jo crec que el tema les directrius aquestes de la zonificació ja s'han donades i les centraran bàsicament de Pollença, vull dir, perquè estan a Ràdio Pollença. Crec que bàsicament no hem d'entrar en el tema de si lloguer o no lloguer, si hi ha capacitats o no. És un tema, les conseqüències que pot tenir. I, a més, jo primer de tot jo trobo una contra... M'agradaria saber, que no s'ha explicat, quin criteri ha utilitzat els tècnics del Consell Insular, que han determinat les zones saturades com puguin ser Pollença, el Cudi i altres municipis. Quin criteri s'ha utilitzat?
I el que ha dit Duvilà?
No, o les zones que s'han considerat saturades, quin criteri s'ha utilitzat? Vaig llegir, però això era un poc l'opinió de a partir de l'accés a la vivenda i tal qual. Així jo crec que són dos problemes diferents. Vull dir, en tot cas, si hi ha un problema d'accés a la vivenda, el que ha de fer l'administració pública, és a dir, govern, consell o ajuntaments, és fer una altra política determinada.
Però si ja és un fracàs, si ja hem arribat a aquests extrems de que no tenim ni un pis de protecció oficial a les zones, sobretot a les zones de fora vila, vull dir de fora vila, de fora ciutat, o sigui, és que hi ha molt poca cosa i per tant falta vivenda. I si és veritat que després, si això s'allogna, hi haurà manco vivendes, però és que hi ha una política que ha fracassat.
Però
una política fracassada de vivenda. De vivenda.
Però, a més, vull dir, si posen limitacions a les... I després, una altra contradicció és... S'està xerrant de desestacionalitzar i, per tant, d'allargar la temporada. Si limiten a 60 dies, l'únic que farà això la gent serà concentrar
juliol i agost, perquè són un preu més alt.
I a més són 62 dies, vull dir, per tant, si qualcú arrenda dos mesos, et quedaran dos dies, quedaran a l'aire. Però, bueno, això...
El dia del patró no l'arrendarà.
I, per tant, és una mesura, vull dir, que va en contra la desestacionalització. I l'altra... Un altre efecte que pot produir perfectament és, evidentment, que això, en tot cas, encarresqui el preu de compra de vivenda. Vull dir, perquè comprarà gent, que a més ho veiem darrerament, compren gent no resident aquí a les illes, estrangers inglesos o alemans i tal.
O lloien.
I per tant...
I després ho rellogen.
Tindran per als amics com controlaran els
amics. Jo som el testimoni, allà on vi, si no passi bona mà, estic pensant concretament en un edifici que allò hi havia el propietari no pot venir, allò ja va turísticament, no, va dir que no volia tenir cap problema, a pesar que era il·legal, perquè també era vigent la llei Delgado. Mm-hmm. El que passa que no s'havien fet amenaces d'aplicar-la, o no tantes.
No, no, però... hòstia, la sanció era diferent.
Sí, també.
Hòstia, vull dir, la sanció de la llei Delgado, vull dir, bueno, si me pleien, perdré la temporada, vull dir, sí. I no passa res. Ara, amb 40.000 euros de sanció, no perd la temporada.
Perds un període de temporades, a lo millor. Sí. Però la qüestió està...
Jo crec que molt limita més a nosaltres que no el que està sí. Fora d'ordenació. Aquell que està d'ordenació i la renda a través d'Alemanya, com el seguiran?
Exacte.
Com el seguiran?
El que anava a dir és que
n'hi ha molts,
s'ha donat un cas que aquest home
que
té,
legal,
tres,
vull dir,
té tres no, vivendes enfront de la mà. Una l'ha llogat a un mallorquí i aquesta hi viu tot l'any, perfecte, però els altres dos els ha llogat a estrangers, anglesos concretament, però del mateix podrien ser danesos o la que sigui, i aquests ja ho tenen millor llogat en els seus amics. Com averiguaràs que te diuen, no, hombre, si els inspectors, m'assembla que hi ha 6 o 7 inspectors, i quan toquin a la porta i li diuen no, si els nostres amics ens deixen viure aquí, ja on era cercar, ha quedat aquest forat, i aquest forat s'amplia de la banda de llogaters de tot l'any o propietaris estrangers i se fa més estret per un
d'aquí. Per nosaltres.
Sí.
Jo crec que i a més aquest concepte de zones de població saturada passa aquí, passa ja no me'n recordi el Cudi o a Solla, vull dir, a distints municipis.
Bé, el que repeteix la premsa constantment perquè... és que Pollença és allà on el lloguer turístic és més nombrós.
I?
Bé, també el municipi és d'un més grossos de Balears, no sé si això té a veure, i té més tradició també. Després jo, la qüestió de crear zones, aquí sí, aquí sí, aquí no, jo crec que el criteri és molt millorable amb altres criteris. Permissivitat a una zona i prohibició a l'altra, jo m'assembla injust i no m'assembla massa encertat.
No, jo crec que és un tema d'aquí un poc la llibertat de mercat, que estigui regulat i per això...
Jo entenc que està regulat.
Jo crec que hauríem de regular una sèrie de coses que són molt més importants i aquest punt jo crec que no ha estat una regularització, ha estat una restricció total.
I pel que fa al sòl rústic, el sòl rústic comú no hi ha restriccions, jo deia que no satisfà ningú perquè per exemple el GOP està decebut perquè ho troba molt poc restrictiu, per exemple per aquest punt del sòl rústic comú que no hi ha restriccions, en canvi si el sòl rústic protegit està totalment prohibit, quan hi ha cases a lo millor antigues que evidentment no s'hi pot construir, però si se pot rehabilitar el que un ja té, poder-lo llogar pot ser un incentiu o no? Ho trobeu que podria ser un incentiu per rehabilitar cases construïdes ja dins sol protegit?
Jo penso que n'hi ha ben poc ja de cases que no s'hagin rehabilitat i s'hagin acondicionat.
Però és en el conjunt de l'illa.
Estic d'acord amb en Joan Ramon, jo crec que n'hi ha poques, però bueno.
Però és en el conjunt de l'illa, me refereixo. Vull dir, Pollença Pontur està quasi tot rehabilitat, però...
La pregunta és... I per tant, les que en aquest moment tenen permís de turisme...
Sí.
Vull dir, per tant, m'imagino que aquestes continuaran. Vull dir,
jo suposo que sí, jo crec que és de cara a noves llicències.
A lo millor a Banyalbufar o a la Serra de Tramuntana, no sé com estarà, però aquí ho ja estan comentant. A Pollença, jo crec que ho coneixem, hi ha molt poques cases en sòl protegit
que no estiguin
en rehabilitat. I en tot cas, si hi ha una casa... Jo crec que és millor la possibilitat de rehabilitar-la i només en caràcter general només la rehabilitat si en pot treure un rendiment o simplement que la compri un senyor amb un cert poder adquisitiu que no serà en caràcter general no serà mallorquí, per tant passarà a mans estrangeres i que la rehabilitarà per en tot cas sigui la seva segona residència.
o arrendar-la una altra.
O arrendar-la també.
En els seus units.
En els seus...
Sí, bé, això és molt freqüent.
O millor dir, deixa-la en els seus
units. Sí, perdó, perdó.
Vull dir, perquè arrendar-la
sí, sí, no, sí. No, no, no.
No, no. Bé, però ets allò, jo en som testimoni.
La deixen en els seus amics.
Sí, sí, sí.
Jo, Ferran de Guinostra, ho que és el mateix. O sigui, se va presentar, varen comprar la finca de darrere, una sèrie d'apartaments, que se llogaven i per tant tenien llicència, però m'ha dit, no, 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 jo no ho tenc per arrendar, només ho tenc per els meus amics. Dic, tu que m'està dient beneit, jo, vull dir, jo no vaig néixer ahir, vull dir, no som beneit, vull dir,
i també que igual...
és un superarrendament i punto.
Igual que...
I en tot, i perdó.
I ben, vull dir, perquè ell sigui estranger, té un mateix ordre que jo, perquè estem en la Comunitat Europea, sí. Punto. El que passa és que no me venguis en tonteries i no me venguis en fal·làcia.
No, però fer-li complir les mateixes obligacions que ens fan complir nosaltres, ah. Ho veiem molt complicat.
Clar, és molt complicadíssim. Sí. Ah, i també, tornant a això de la possibilitat de rehabilitar les possibles cases, que és més agradable, en tot cas, des d'un punt de vista estètic i visual, de que hi hagi una ruïna a un sol protegit o una casa adessentada i en condicions ja que hi ha
l'edifici, l'edificació. Sí,
sí, sí, a més si l'edificació...
No estem parlant d'edificacions noves, allots,
no,
allots que no, no se poden. Estem xerrant de rehabilitació.
No, normalment... I a més la llei turística diu que en tot cas les terres noves, les de nova llicència han de tenir una antiguitat com a mínim de 5 anys. Uh-huh. Això ja ho puc entendre per evitar especulacions en aquest sentit i de qual potser té el seu sentit. Per tant, la mateixa llei ja te posa unes limitacions a les noves, llicències.
No, això és una frase teva, Toni, de que volen ser massa grans. Quin és el projecte de futur en relació al turisme? Jo personalment, no vull implicar ningú, no som partidari de que segueixi creixent. Crec que administrant el que hi ha, ja n'hi ha. Ara, jo veig moltes contradiccions a les polítiques de governs que, per una banda, les restriccions, si es pareixia que hi hauria, de construcció de sòl rústic o construcció en general, el mateix govern que havien dit que seria més restrictiu, després no ho són, o d'infraestructures, i en el mateix temps no veig que les polítiques estiguin cohesionades i coordinades de cap un projecte de futur per les Balears, no ho veig.
No, jo amb això estic, i a més, inclús a Palma que segueixen la gent o llegit a la premsa de que apareix que el centre històric queda despersonalitzat degut a aquest increment de... Jo no sé això com pot afectar i tal qual, però per tant és a lo millor hi hauria d'haver estudis justificant aquest tipus de mesures en base en això.
Però Palma